Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
Bona nit, us informa Àlex Bosch. La justícia torna a tombar els aranzels de Donald Trump. El Tribunal Comercial dels Estats Units ha emès una sentència contra la taxa del 10% universal que el president dels Estats Units va anunciar com a resposta a una decisió del Suprem que ja va declarar il·legals els aranzels recíprocs. Poc abans que es fes pública la resolució, Trump havia anunciat que amplia fins al 4 de juliol el termini perquè Europa compleixi l'acord comercial signat amb els Estats Units. Divendres passat, Donald Trump va acusar Brussel·les d'estar incomplint el pacte i va anunciar un increment dels aranzels als automòbils europeus del 25% a partir d'aquesta mateixa setmana. La Comissió Europea i el Parlament Europeu no han arribat a una entesa per ratificar l'acord després que els parlamentaris van reclamar la inclusió de clàusules per protegir-se de futures amenaces comercials de Trump, una petició que es va fer arran de la crisi de Groenlàndia. Repassem ara altres informacions en format breu. Missatge de calma i prudència de l'OMS davant del brot d'antivirus detectat en un creuer. Assegura que ni és com la Covid ni acabarà sent una pandèmia. L'organisme, que de moment ha confirmat 5 casos, no descarta més positius, però diu que el perill per a la salut pública és baix. El govern espanyol, mentrestant, garanteix que l'evacuació del vaixell es farà sense cap possibilitat que el virus pugui contagiar la població local. El vaixell finalment fondejarà i no atracarà al port. Els passatgers no baixaran del vaixell fins que tinguin l'avió que els ha de portar cap a casa en una operació que podria començar diumenge a la tarda. Entra en vigor la treva a Ucraïna declarada per Putin per assegurar-se una desfilada de la victòria tranquil·la. Ara bé, com que no ha respectat l'alto el foc ucraïnès previ, Kiev tampoc no s'hi sent involucrat. Els dos governs intercanvien missatges amenaçadors mentre Moscou extrema la seguretat. I Salut avança als 12 anys la prevenció de les infeccions de transmissió sexual. El departament renova així el model d'atenció als CAP, que també integrarà la divulgació, la detecció i el tractament a pediatria. La clamídia i la gonorrea són les infeccions de transmissió sexual més freqüents a Catalunya. Unes 200 persones han brindat per la cultura catalana a la Bienal d'Art de Venècia durant la inauguració del pavelló català a les antigues drassanes de la ciutat. La proposta d'enguany és una instal·lació de l'artista Clàudia Pagès sobre les marques d'aigua medievals, plenament alineada amb el lema d'aquesta 61a edició del certamen. El projecte de l'Institut Ramon Llull ha congregat a Venècia figures clau del sector. La consellera de Cultura, Sònia Hernández, ha encapçalat l'acte celebrant la presència catalana a la Bienal, una fita que ha ressaltat en declaracions a Catalunya Ràdio.
La cultura catalana dialoga d'igual a igual amb la resta de cultures del món. Fa molts anys que som presents a Venècia i som presents i se'ns espera. Penso que és molt important que siguem, que puguem, que a través de la nostra cultura puguem parlar sobre els reptes, sobre els desafiaments del món.
L'antiga nau de les Drassanes ha quedat petita per rebre la proposta de Clàudia Pagès, una instal·lació sobre la Mediterrània basada en les marques d'aigua medievals del Museu Molí Paperer de Capellades. Esports, ambient ben crispat al Real Madrid a les portes del Clàssic. Nova baralla entre Federico Valverde i Tchouaméni, que ha acabat amb l'uruguaià a l'hospital amb un traumatisme cranioencefàlic que el mantindrà en repòs entre 10 i 14 dies. El Club Blanc ha obert expedient disciplinari a tots dos futbolistes. El Barça, mentrestant, Stetsne, ha confirmat a la televisió polonesa la seva intenció de continuar una temporada més al Club Blaugrana i, per tant, complir el seu contracte. Mentrestant, el femení Blaugrana negocia el retorn de la central Martina Fernández, traspassada l'estiu passat a l'Everton. A l'Espanyol, 3Cat Info ha pogut confirmar que Ramon Rodríguez Verdejo, més conegut com a Monchi, s'incorporarà al club com a màxim responsable de l'àrea esportiva a partir de la temporada vinent. Monchi estarà per sobre de Fran Garagarza que és el director esportiu i que ara està de baixa. En hoquei patins, el Barça s'ha classificat per a les semifinals de la final a 8 de la Lliga de Campions masculina, que jugarà dissabte davant del Benfica. L'equip de Ricard Ares ha superat als quarts de final l'Sporting de Portugal per 2-0 a la pròrroga. I a la Lliga Femenina de Bàsquet, derrota per la mínima de l'Uni Girona a la pista del València, 67-66, a l'anada de les semifinals del play-off per al títol.
Fins aquí les notícies.
Les dones i els dies, un programa amb el cor a la mà i on les dones són les protagonistes.
El primer problema és pensar que l'enamorament és l'autèntic amor. L'autèntic amor és compartir pensaments, vivències, dificultats.
Me va dir, ¿quieres Coca-Cola conmigo?
Com volguem dir, si volien aprendre algo.
Sí, vaig dir que no el coneixia ja, de res. Ja. I bueno, sí. Va quedar així.
Quan va sortir la Pepa i ja li havien donat el diagnòstic, va ser com treure's un pes de sobre. És a dir, ara ja sé el que tinc. La següent cosa va dir, pensa tu. Automàticament dic que m'haig de pensar.
De dilluns a divendres, de 9 a 10 del vespre, Les dones i els dies, amb Montse Virgili. Nit dels Ignorants. Catalunya Ràdio. Amb Marta Romagosa.
Una de la matinada i 7 minuts. Tornem aquí a la segona hora de la Nit dels Ignorants a Catalunya Ràdio, al 93-207-474. Ara ens truca la Ramona des de Sant Antoni, Barcelona. Bona nit.
Hola, bona nit. Soc la Ramona del barri Sant Antoni. I voldria que em poséssiu una sardana, però una sardana concreta. Resulta que hi ha una sardana que es diu Nit de Llampecs i que no és tocada en cobla, sinó que és tocada amb instruments, no sé, és del 1964-65, per aquella època, amb els instruments que eren moda llavors.
Molt bé. I, d'acord, la busquem, Ramona, a veure si la trobem.
Sí, és una sardana, no sé, és una mica com de rock, però ben bé no. Vull dir, és una sardana, però és tocada amb instruments d'aquells d'aquella època.
Molt bé. Doncs no pateixis, que la trobarem, Ramona. Moltes gràcies.
Sí, Nit de Llampecs.
Perfecte. Ja he pres nota. Ah, adéu. Gràcies, bona nit.
Adéu.
Adéu. L'Agnès, des de Miralcamp, bona nit.
Bona nit, Marta. Mira, jo també era per felicitar la Mercè, perquè també he seguit tot, bueno, fa des que van començar que l'estic seguint, aquest programa, que m'agraden molt els concursos, les ruletes, tot el que fan, m'agraden molt els concursos. I sí, ha sigut una dona excepcional, perquè avui mateix l'estava mirant quantes preguntes han hagut de fer per poder gastar tots els segons, tot, bueno, en fi, ha sigut una...
Sí,
queda és meravellada, sí. Vull dir, de la manera, i amb la senzillesa que ho contestava, sense d'allò ni res i així. Bueno, pues, o sigui, està molt contenta. Segona, volia donar les gràcies a una tal Fina, que em va contestar allò que vaig demanar pel Pantano d'Oliana, a veure
sí,
quin
senyora.
Any havia inaugurat.
Molt bé, sí, senyora.
Sí, sí. I encara no ho havia fet.
Veus? Doncs escolta'm, perfecte, molt bé.
Sí, va ser, bueno, em va dir el 59, que l'havien inaugurat el 59. Jo llavors tenia 15 anys.
Veus? Ara ja has fet els números, clar.
Sí. Sí, perquè en faig 82, o sigui que
per
no m'amago, eh?
I te'n recordes, de la inauguració? Clar, amb 15 anys i tant.
Bueno, és que hi ha una història molt d'allò. El meu pare va anar a la guerra. i aquí baix, bueno, és igual, faré molt llarg d'explicar, a la Serra de Pàndols de Cavalls el van ferir. Amb un tren el van portar fins a l'Hospital de Deston a Bilbao. Perquè i avui ja estan a Cambrils i parlant allò amb persones d'aquestes velles, o més velles que jo, surto una, diu, aquest era el meu pare. Diu que va sortir un militar que va dir, els mataran tots, els carregarem amb un vaig cap allà baix, agafaré el primer tren que passi d'allò de càrrega i me'ls emportaré cap dalt a Bilbao. I ell, perquè diu, a dalt, diu, no els anirà a buscar ningú. I, bueno, i la meitat van quedar morts ja pel camí. Bueno, el meu pare es va salvar.
Anava a dir, el pare... Quina sort, pobre.
I quan va saber que inauguraven el pantano d'Oliana, o sigui que em va dir, nena, diu, et dono els anys perquè et vagis a apuntar. Que hi vam anar amb un camió, que llavors no hi havia cotxes ni hi havia res, s'ha de dir, un que tenia un camió i va fer com allò amb cens al costat. I em va dir, aquí tens els anys perquè vull que hi vagis perquè hi va el Franco. I perquè puguis veure l'home que era i l'home que d'allò que, bueno, nosaltres mos va salvar la vida, bueno, tota una sèrie d'història que dic fora molt llarg
d'explicar
detalladament perquè me n'en recordo com si fos avui.
Clar,
i, bueno, jo contenta de poder anar, ui, bueno, fi, a Pantano de Liana, ja ho direu.
Doncs ja està, ja ho tens tot el puzzle. Tot el puzzle quadrat.
Sí,
Agnès, moltes gràcies.
Sí, molt bé, un altre dia em picaré per una altra cosa.
Perfecte,
també.
Perfecte, t'espero. Adéu-siau, bona nit.
Bona nit.
L'Anna, des de Mirassol a Sant Cugat, bona nit.
Bona nit, Marta. Moltes gràcies per la sardana que m'has tocat.
Home, això toca portat... quan toca, la vas demanar l'altre dia, i tant, i tant.
M'ha portat molts records perquè jo havia ballat moltes... Jo soc filla de Sants, i anava al carrer Vallespí a ballar sardanes. A més, el meu marit era músic, tocava per una orquestra, i alguna vegada també havia tocat sardanes. I m'ha portat molts records, i he estat molt feliç una estoneta.
I se te n'anaven els peus o no, Anna?
Sí, i tant que sí.
Segur que sí.
Penso que em llevaran moltes. Ara ja no, ja no puc.
Ara ja no. Ara sentadeta. Però ara quan n'has ballat, els peus se te'n van, no? Quan les
ara no m'ha sentada, quan estic assentada i toquen una sardana, encara... I hi ha la música, tota sí. M'agrada. M'agrada molt la música.
Doncs me n'alegro d'haver-te fet feliç, Anna.
Gràcies, moltes gràcies, Marta.
Gràcies a tu, que descansis.
És un programa molt bonic. Jo, mira, avui precisament tenia son, perquè aquesta nit passada l'he passat una mica malament i m'havia dormit i m'he despertat de cop. Dic, ui, si es toca la sardana meva.
Doncs mira, que bé, me n'alegro que l'hagi sentida. Gràcies,
moltes
Anna.
Gràcies.
Que vagi bé, bona nit. Adéu. En Joan, des de Vallcarca, bona nit.
Hola, bona nit, Marta i companyia. A veure, veig que m'he equivocat i ara ho estic rectificant jo mateix.
Amb què t'has equivocat?
Per tu ploro, però que jo la confonia amb el Saltiró de la Cardina. Però ara veig que el Saltiró de la Cardina verdaderament és una altra sardana.
Que et pensaves que era la mateixa?
Ah, exactament.
Ah.
I era per renyar-te, però no es puc renyar.
Ara sí que em fas gràcia. Em volia renyar. Ai, em sap greu.
Renyar?
Em sap greu, ara.
No puc renyar, no, perquè dic, no, tu calla, que el Saltiró de la Cardina és un altre.
Sí, el Saltiró de la Cardina és un altre.
Hi ha una altra pregunta aquí, a veure.
Digues.
A mesura que el Sant Pare, cada vegada tenim Sant Pares més joves, perquè ara, relativament, és una persona, és un home jove, no?
Comparat amb altres, i tant, sí, sí.
Sant Pare... Llavors 14, digui-li com vulguis, però aquest home, verdaderament, en el fondo, pot creure que la Mare de Déu s'apareixés. O sigui, és que, a veure, no vull que ningú malinterpreti, però verdaderament creiem que va existir una Mare de Fàtima, una de Lourdes, que es va aparèixer amb uns nens que estaven malalts, que per descomptat eren, dic jo segurament, analfabets i tot plegat. A veure, una persona amb aquest home deu ser intel·ligentíssim. Pot acceptar-ho, això? És que jo ho he pensat moltíssimes vegades.
Clar.
Per ser perquè em diguin un Joan 23, veus, ho acceptaria més. Tot i sent intel·ligentíssim, l'home no li vas dir que no ho fos. Però...
Perquè una persona amb 70 anys vols dir, no?, que s'hauria de posar en dubte segons quines coses, no?
Ah, exacte.
Per molt papa que sigui.
Em costa d'acceptar-ho.
Ja. Sí, sí. Bueno, a veure, si, mira, si ve, potser li podem preguntar.
I aquest Joan de Vallcarca, que fins diumenge vespre no ens veurem.
No ens veurem.
Si truco, es fa.
Sí.
Però quan truqui ja tindré un any més.
Què dius ara?
Perquè jo dissabte faig 82 anys.
Toma, molt bé. I ho celebreu?
Com?
Ho celebreu? Ho podeu celebrar?
Sí, home, bé, tota la família aquí dinar.
Home, molt bé.
Doncs, més feina per la Carme.
Feina, però és bonica aquesta feina.
Sí, home, i tant.
Doncs que ho passeu molt bé i que tinguis un dia ben bonic. I et facin uns regals ben xulos, d'acord?
D'acord a tots.
Vinga, una abraçada.
Bona nit.
Adéu, Joan. Felicitats, adéu. Déu-n'hi-do, quantes coses, que si un fan anys, els altres que... Més que avui tinc un problema amb tantes coses diferents, les trucades, que trobo que és dels dies que passen coses més diferents. Ara hem arribat a un quart de dues de la matinada, tenim una trucada que està a punt d'entrar, anava a dir. És que si no ara, si teniu una mica de gana, d'aquí una estona parlarem d'una cosa que potser us en farà venir una mica més. Però com que l'Aina està acabant de parlar amb un oient que crec que vol entrar al programa, doncs estic retardant una mica la conversa que tindrem a continuació per no fer-vos entrar salivera abans d'hora i que abans de fer aquesta conversa doncs puguem atendre la persona que sí, que em diu l'Aina que sí, que ara mateix em diu qui ens està trucant al 93-201-7474 per poder parlar amb nosaltres i explicar-nos o preguntar alguna cosa. És l'Anna Maria des de Sant Vicenç dels Horts. Bona nit.
Bona nit. Que és la Marta, vostè?
Soc la Marta, sí senyora. Com està?
Molt de gust, encantada.
Igualment.
Bueno, jo bé. Amb els meus 88 anys, bastant bé.
Molt bé, sí, m'agrada.
No, és que jo tinc un noi de 52 anys, 57 anys,
sí,
que és discapacitat. I té la malaltia de ferropàtica, diríem, no?
Sí.
I cada vegada que li tinc de donar o bé la medicació, o bé dies, o bé qualsevol aliment que porti ferro, perquè ho pugui assimilar més bé, tenia raó aquella persona, se li ha de donar taronja. Però taronja natural, no taronges d'aquestes que venen embotellades. Ha de ser taronja natural.
És boníssim això, Anna Maria, perquè això li va explicar una l'àvia Maria, em sembla que es diu Maria, amb un convidat que vam tenir, un noi americà que parla català perfectament, i que és una cosa que és de Gràcia, que viu a Gràcia, i li va explicar això, que amb les llenties has de menjar taronja, i jo no ho havia sentit mai, i vaig dir, a veure sí, si algú ignorant ho sap, i mira, ets tu, Anna Maria, la que ens has resolt aquest pues, dubte.
Això és dit pels metges, vull dir que a mi m'ho recomanen el meu metge.
Tu has recomanat el teu metge?
Sí, o sigui, ja, quan li donguis això, sobretot a darrere, una taronja escorreguda. O sigui que no sí, és sí, que jo m'ho inventi, eh?
No, no, està clar.
Si em permets, voldria sí, felicitar amb una persona que no vaig poder felicitar dies enrere, el dia de la Mare de Déu de Montserrat, que es diu Montserrat Herrero. Montserrero. Uh-huh. És una que és, bueno, noia ja té 70 anys, però és una exalumna meva.
Ets alumna perquè tu havies sigut mestra, Anna Maria?
De cort i confecció.
Ah, molt bé. Carany, doncs...
Molts anys.
Mm-hmm.
Molts anys.
Que bonic. La meva mare també ho era, mira.
Del Corte Martí.
Sí, senyora, i tant, del Corte Martí. Em deia exactament el mateix. Ara bueno, m'has fet recordar menys temps.
Moltíssimes alumnes tota la vida.
Clar.
Perquè... que vaig començar quan se donaven les classes dels
sí,
jo ja donava classes amb el títol de la meva professora, imagina't.
Deus fer uns vestits i una roba i... que vaja preciosa, segur. Sí, home, sí. Tenir una mà i sóc incapaç. Jo no era edat pas, això. Però ho valoro molt, la gent que sap cosir bé, ho valoro moltíssim. Doncs queda felicitada aquesta alumna teva, la Montse, i corroborat Montse, la teoria del ferro i la taronja natural.
Viu a Berga, imagina't. I cada vegada que baixa a Barcelona em ve a veure.
Que bonic, carai.
És aquelles persones que ja no són exalumnes, són amigues.
Amigues, i tant que sí. Sí.
Moltes. Perquè per WhatsApp i per... o trucades, tot, encara em truquen, encara.
Doncs això vol dir... És allò que també em deia la meva mare, tal faràs, te'l trobaràs, doncs segur que has fet molt de bé i ara t'estàs trobant tot aquest bé, també.
La veritat és que sí.
I això és molt bonic, Anna Maria.
Molt orgullosa de totes les que han passat per la meva mà.
I tant.
Que han sigut moltes i molts anys.
I molts anys. Doncs ara estàs rebent tot el que has donat, sí, que és molt bonic. Anna Maria, gràcies per trucar-nos, una abraçada ben gran i que descansis.
És la primera vegada que he pogut connectar amb vosaltres.
Doncs mira, espero que no sigui l'última, eh? T'espero un altre dia.
Jo segueixo, no contínuament, perquè a vegades hi ha, fem coses de casa, no? Ara ja vivo sola amb el meu fill i ja... Però ara aquesta senyora que estava parlant fa una estona de que havíem de parlar nosaltres mateixes...
Sí.
La veritat és que... Té raó. Perquè
sí.
Jo si no parlo en les parets o me barallo en la tele, el meu fill no parla, ni parla ni camina. Per lo tant,
mare
estic sola.
Déu-n'hi-do, doncs...
Però bueno, tinc l'ajuda dels altres fills que m'ajuden tot el que poden. Però...
Doncs, bueno. Anna Maria, molta força. Una abraçada.
Gràcies.
Adéu, bona gràcies. Nit. Bona nit. Josep, des de Vic, bona nit.
Bona nit, Marta. Moltes felicitats pel programa.
Gràcies, Josep.
Llavors, jo has posat la sardana per tu ploro.
Uh-huh.
I com que m'agrada molt la sardana i soc sardanista i jo quan sento una sardana els peus se m'animen.
També, sí.
Doncs l'he ballat aquí al menjador de casa.
Carai, tu. Abans de la 1 de la matinada ballant sardanes a casa.
Tot sol, perquè molt la meva dona ja dorm.
Molt bé. M'hagués agradat veure't per un foradet, eh?
Llavors, una cosa, una pregunta.
Digues.
En un Franco,
sí.
que va governar tants anys, per desgràcia,
mm-hmm.
aleshores, per què li deien caudillo? O es feia dir caudillo?
D'acord.
Jo no ho sé per què, perquè les monedes posava Francisco Franco... Caudillo d'Espanya, per la gràcia de Dios.
Sí, senyor, sí, sí.
Jo no sé aquest nom de Caudillo.
D'on ve Caudillo, molt bé.
Sí.
Doncs a veure si algun ignorant ho sap.
Molt bé.
Perfecte, Josep, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Adéu-siau.
I moltes felicitats pel programa.
Moltes gràcies. Bona nit.
Adéu.
Des de començaments d'any, aquí a la Nit dels Ignorants, cada mes fem el nostre particular homenatge a les gastrosàvies, les àvies de diferents punts del país que durant anys i anys han ajudat a preservar la cuina tradicional catalana amb les seves receptes. Unes receptes que moltes vegades han passat de generació en generació. En vam sentir a parlar per primera vegada a finals d'any, coincidint amb la designació de Catalunya com a regió mundial de la gastronomia, quan la Generalitat i la Fundació Alícia van fer un gran acte per donar visibilitat a les àvies que han tingut un paper cabdal en la pervivència de la nostra cuina. I seguint aquesta idea de donar-los visibilitat, fins ara han passat pel programa la Maria Àngela Anguera i la seva escarola amb romesco, la Margarita Rodelles, que ens va portar una sopa torrada amb pilotilles, i l'Ester Casanovas, que ens va proposar un barat amb fideus. Aquesta nit ens visita la Josefina Claveria de Puigcerdà, a la Cerdanya, amb la seva recepta de tiró amb naps. Fina Claveria, bona nit.
Hola, bona nit, què tal?
Primer de tot, que potser hi ha gent que diu... Què? Amb naps? Què és el tiró? Perquè és una denominació que crec que la resta del país... Li diem d'una altra manera.
Ànec. És el típic ànec, però a Cerdanya se'n diu tiró.
A Cerdanya se'n diu tiró, molt bé. Per
és
tant, seria
el típic tiró amb naps.
Molt bé. Abans de començar a veure quins ingredients i com fem la recepta, Fina, què significa per tu ser una gastrosàvia?
Bueno, una il·lusió molt gran, perquè la cuina és la meva vida, i m'agrada molt i estic molt contenta de que em vagin elegit. Estic molt agraïda.
Quan dius que la cuina és la teva vida, què vols dir exactament?
Que m'encanta cuinar. Jo disfruto cuinant. El que més m'agrada fer és cuinar. I com més puc cuinar, millor.
Perquè tu t'hi has...
El que passa que no sempre.
No sempre. No sempre pot ser, vols
dir? No sempre. Sempre pot ser, exactament. No sempre es pot ser.
Perquè tu has sigut cuinera, també, eh?
Bueno, jo més que cuinera he fet menjar. No, jo no em considero cuinera, em considero una persona que he fet menjar. He treballat en alguns restaurants i m'ha agradat molt. Inclús vaig tindre una temporada en un restaurant que portava amb les meves filles i després he cuinat sempre a casa perquè m'agrada. Mm. És el meu... la meva vida.
La teva vida.
Passa que ara ja només cuino a casa quan venen els fills a dinar. Mm-hmm. Algun dia especial.
Home, això sí, és un bon motiu per posar-se al davantal i cuinar, eh?
Sí. Qui... fa molta il·lusió, a més. Mm.
Fina, qui et va ensenyar a cuinar?
Bueno, ensenyar-me a cuinar, mira, vaig aprendre una miqueta, doncs, lo típic de casa, de la meva mare, de la meva àvia, vaig anar aprenent, fent coses, les típiques de casa, no? I llavors, després, ja de més gran, vaig estar treballant en un restaurant que es deia el Rebost de G, hi havia la mestressa, el Xusa Peleato, una gran cuinera, i ella em va ensenyar les coses més sofisticades. Jo sabia fer les coses tradicionals de casa, diguéssim, i ella em va ensenyar a fer les coses més... una miqueta més complicades, uh-huh, com salses i coses d'aquestes que ja eren més estranyes, però bueno, de fet, vull dir, de títol de cuinera no en tinc, eh? Jo em considero que faig menjar i prou.
Home, Déu-n'hi-do, ja és molt, perquè avui dia quanta gent trobes a la cuina fent menjar cada dia per dinar i sopar?
Poca.
Ah.
Poca, això... perquè a la gent no li agrada cuinar, perquè diuen que és perdre el temps.
Això diuen? Per qui ho diu, això?
Per cuinar s'ha de tenir molta paciència, i vull dir, la gent no en té de paciència, llavors fan la cuina aquesta ràpida, com diuen...
Sí, però a vegades, quan tu tens... A vegades hi ha gent que t'ensenya, ara amb xarxes socials, hi ha molta gent que t'ensenya a fer bases de plats, de manera que ho tinguis ja a la nevera, i el dia que tu arribes pots fer un plat una mica més elaborat perquè ja tens una base feta. Això seria una solució per aquests que no tenen paciència, no?
Sí, si els agrada, sí, però la cuina t'ha d'agradar, és com tot. Vull dir, tot, si t'agrada, és molt fàcil. Si no t'agrada, qualsevol cosa, fer un ou ferrat és complicat.
Es complica, sí.
Saps? Vull dir, està d'agradar.
Sí, està clar.
Fer-ho amb ganes.
Fer-ho amb moltes ganes.
Amb moltes ganes. Si ho fas amb ganes, és molt fàcil cuinar.
Ara demanàvem qui et va ensenyar a cuinar a tu, però a tu...
Digue'm.
A qui n'has ensenyat a cuinar? Ja has ensenyat a cuinar a algú altre o no? De la família...
Bueno, les meves filles.
I elles són de les que tenen paciència o no en tenen?
Bueno, hi ha dies de tot, depèn la feina, saps? Perquè vull dir, com que avui dia es va molt atabalats amb la feina, amb les feines, llavors, però els agrada molt cuinar, també, eh?
També els agrada cuinar.
I ara ja començo amb els meus nets, que els hi faig alguna cosa. Sí, perquè els hi dic sempre, us heu de saber fer una sopa, com a mínim, per menjar. Us heu de saber espavilar, no esperar que us ho facin tot. No s'acaba tot menjant un Frankfurt.
Clar,
s'ha de menjar més coses.
Bona recomanació de l'àvia.
Bueno,
quants anys tenen els nets que ja reben aquestes lliçons?
Els grans, 13 anys. Tinc un nen i una nena que són... tenen 13 anys i després tinc una altra nena que té 10 anys.
Doncs ja és hora, no?, que comencin a saber fer alguna coseta.
Sí, han de començar a posar-se el davantal i a fregar plats.
Molt bé. Escolta'm, deies que t'havia fet molta il·lusió que t'haguessin triat com a gastrosàvia. Com és que t'hi vas presentar? Com va anar això?
Bueno, perquè vam fer una mostra a la Molina... feien una mostra de no sé què era a la Molina i van convidar la meva amiga aquesta, el que t'he comentat abans, la Xusa Peleato,
sí,
com a cuinera. I llavors ella no volia anar sola perquè li feia molta mandra i em va dir, va, vine, que aquí ens farem les dues i tal. I vam anar les dues. I a partir d'allà vaig fer amistat amb les gastrosàvies i he anat un parell de vegades a fer coses. Uh-huh. I estic molt contenta, m'agrada molt. I m'agradaria poder-me dedicar més.
Oh, doncs mira, per alguna cosa es comença. Et va sorprendre que triessin la teva recepta o no?
Sí, bueno... Sí, em va estranyar molt. Em va estranyar molt perquè n'hi havia moltes receptes, perquè el dia que vam fer aquesta mostra hi havia el famós de Can Roca, vull dir...
Home, imagina't.
El meu plat al costat del seu.
Clar.
El meu plat al costat del seu no era res, vull dir, ell era un gran cuiner i jo...
No era res. Jo ho posaria en dubte si no era res, el teu plat al costat del seu, perquè, a veure, un ànec...
Bueno,
ara entrarem en el plat, però un ànec o un tiró amb naps...
Un tiró.
Molt fàcil, tampoc no és per tothom, eh? Vull dir, se n'ha de saber...
Sí,
de
home, que és fàcil.
Ara
sí.
Ara hi entrem, a veure si ens animem, va.
Sí?
D'entrada, abans d'anar als fogons, quins ingredients?
Què necessitem?
Exacte, què necessitem?
Un bon tiró, un tiró que estigui maco i tendre, i uns naps, naturalment, que siguin de Cerdanya, també, macos i tendres. I llavors necessitarem també una mica un tomàquet, una ceba, una mica d'all i julivert, unes avellanes i unes ametlles per fer una, una picada, una copa de conyac o birranci.
Molt bé.
Per acompanyar la picada, i un bon oli.
Molt bé.
Una miqueta d'oli d'oliva.
Entenc que aquest ànec maco, no sé, ara estic pensant un plat per quatre, per exemple, no? Per calcular més o menys un plat per quatre.
Sí.
Està clar que és millor,
sí,
que te'l donin tot net i polit, ja per posar,
sí,
la cassola,
bueno, generalment,
eh?
Vull dir, les carnisseries ja te'l donen preparat, eh? Mm. Que tu, generalment ja te'l donen bastant net. Sempre l'has de repassar una miqueta, perquè el tiró és molt, molt delicat. Té la pell molt delicada i sempre l'has de repassar una miqueta, però bueno.
Repassar, bé, què vols dir? Treure plomes i coses així?
Bueno, sí, que s'ha quedat alguna canyeta que els hi queda, perquè els tirons tenen la pluma molt gruixuda, mm, i llavors tenen molta canya.
Clar.
Bueno, no sé com...
Sí, sí, ja sé què vols dir.
Canya, sí, la canyeta.
El que aguanta la pluma,
llavors,
no?
Clar. Exacte, llavors queden aquestes canyetes a la pell que s'han de treure. Això és el que costa una miqueta, però bueno, generalment ja et dic, avui en dia ja te'ls deixen bastant nets a les carnisseries. Eh?
Molt bé, perfecte. Ja tenim el tiró ben maco i tenim els ingredients. Per on comencem?
I els naps.
Però per on comencem a cuinar? Pels naps?
Començarem, mira, podem començar, exactament, començarem pels naps perquè porten una miqueta més de feina.
Vinga.
S'han de pelar, s'han de rentar ben nets... ben pelats, ben nets, i fer els bullir amb una mica amb aigua i sal.
Fer els bullir. Quanta estona?
Bueno, si són tendres, en mitja horeta en tenen prou. 20 minuts, mitja hora en tenen prou, eh?
Molt bé.
Uh-huh. Llavors els escorrem i els deixem refredar i ens anem pel tiró.
Vinga. Què hem de fer, aleshores?
Llavors, agafem el tiró, que el tallem, de talls a quarts o octaus, depèn, com vulguem.
Sí. Per tant, millor demanar-ho ja que te'l donin tallat, no?, a la carnisseria.
Bueno, sí, si te'l donen tallat ja,
millor,
pues millor,
perfecte,
més feina. Cosa que a mi m'agrada fer-m'ho jo, eh? Però bueno. Però bueno, si te'l... Sí. Si te'l donen tallat, millor, així t'estalvies la feina.
Perfecte.
Llavors el posarem en una cassola amb una miqueta d'oli, no massa, perquè el tiró ja treu grassa.
Uh-huh.
O sigui, no és necessari posar-hi molt oli, perquè el tiró ja fa grassa ell mateix.
Molt bé.
Llavors el posem en una cassola, amb una ceba i un tomàquet, més o menys, i ho deixem que es vagi rostint.
També,
ben rostidet, a poc a poc, que es vagi rostint.
A poc a poc. Primer, una pregunta o una altra. La cassola,
digue'm,
ha de ser d'especial?
Bueno, mira, la cassola, si tens una cassola de terra, és perfecta, perquè tot el que sigui guisats, amb les cassoles de terra queden més bons.
D'acord.
Però, si no, doncs, qualsevol cassola, podem sortir del pas.
Molt bé.
L'important és tenir una bona cassola.
Perfecte.
Encara que sigui de ser, no passa res.
Rostim aquest ànec, que estarà una estoneta, no? Entenc?
Exacte. I, sí, mentre l'ànec es va rostint, que el anem vigilant naturalment, mm-hmm, agafem els naps que se'ns hauran escorregut i refredat una mica, els enfarinem i els fregim.
Els fregim?
Els passem per oli. Perquè,
amb una per oli, paella a part, eh?
Amb una paella a part, perquè ben rossets.
Ben rossets, molt
i
bé.
I els apretem, també. Mm. Llavors fem la picada i la guardem.
Molt bé.
I mirem com està el tiró. Quan veiem que ja el tiró està ben rostit i ja comença a quedar-se tovet,
sí,
li afegim els naps, li afegim la picada amb una copa de conyac, ja t'ho he comentat, em sembla,
sí,
i llavors hem guardat una miqueta d'aigua dels naps que li tirarem.
D'acord, és a dir, l'aigua dels naps la guardem per tirar-li una miqueta.
En guardem una mica per tirar-li. Llavors,
perfecte,
això ho deixem a foc lent i que es vagi coguent una horeta, més o menys. Si
una horeta
tendre,
més, eh?
Una horeta,
una horeta,
sí,
més.
Sí, una horeta a foc lent i ho anem remenant a poquet, que no s'enganxi, que no es cremi i que quedi ben tovet i ja,
clar,
està.
L'aigua ha de cobrir tot el tiró?
No cal que el cobreixi ben bé. Si per casualitat veiem que s'està secant molt i el tiró encara no està... De fet, ho podem afegir si tenim un caldo, tenim qualsevol caldo vegetal,
sí,
a casa, o si no, simplement una vaset d'aigua.
D'acord.
Normal i corrent, i ja està. Perquè no se ressequi, no quedi massa ressec, i ja
molt
està.
Molt bé. Doncs
de
ja
fet,
ho tenim.
Com que ja porta líquid, perquè com que amb la picada ja hi hem posat una copeta de conyac, ja hi hem posat una mica de líquid, i entre un líquid i l'altre, doncs ja es acaba de fer tot.
Molt bé, perfecte.
I ja està.
Clar, aleshores, si jo me'l vull menjar, posem per cas, diumenge... Quedarà millor si el cuino un dia abans i el deixo reposar?
Això sempre.
Sempre,
Això sempre, sempre. Si ho has de fer el mateix dia, doncs el mateix dia no passa res. Però si ho pots fer tot el que sigui rostits, si poden ser del dia abans, són més bons.
I això per què passa? Que és veritat, que et sobra
perquè
una cosa...
Perquè diuen que reposen.
L'endemà la trobes més bona que el dia que l'acabes de
fer. L'estar reposat queda més com confitat, diguéssim,
clar.
No? No sé si és exactament la paraula confitat, però vull dir queda més... més lligat el suc amb la carn que hagis fet, tant si és un fricandó, si és un conill, si és un tiró, el que sigui, queda tot més lligat i llavors és més gustós i més bo.
Molt bé.
Però, bueno, si l'has de fer, si el fas pel dia, també es pot menjar,
també
eh?
També es pot menjar, sí, ho entenc.
Sí, tant. No és excusa de dir, ai, no he tingut temps de fer-lo. No, fem-ho, que ja ens
ara sí hi ha una altra excusa, que és, ai, no he trobat els naps adients. Jo puc fer aquest plat amb un altre ingredient? En lloc de naps.
Sí, amb peres.
Amb peres.
Amb peres.
Això és un plat clàssic, també.
Amb peres també està molt bo, el que passa és que l'únic que les peres les fem bullir una miqueta abans, i llavors tenim en compte que serà una mica un plat salat i dolç.
Clar.
Saps? Quedarà una mica més dolcet. Mm. Però, bueno, si ens agrada la combinació del salat i el dolç, també està molt bo.
Doncs...
O podem posar-hi unes castanyes, o podem posar-hi unes escarxofes. Qualsevol cosa que hi fiquem amb el tiró, és que està bo, perquè el tiró ja és bo de per si, és una carn molt gustosa de per si.
Sí, que és bo, sí que és bo.
Llavors, llavors hi podem ficar diverses coses. El que passa és que aquí a Cerdanya és molt típic el tiró amb naps per Tots Sants.
Això et anava a dir, quina època? Per Tots Sants, ah.
Per Tots Sants. Generalment, abans de totes les cases de pagès, el dia de Tots Sants es feia o tiró amb naps o peus de porc amb naps, que es fan igual.
Ah, sí, peus de porc amb naps, no l'he sentit aquest.
Sí, també. Això es feia era el dinar típic del dia de Tots Sants, a totes les cases de pagès de Cerdanya, generalment. Ara ja es va perdent, encara hi ha algú que ho fa, però avui ja es va perdent. Eh? Ara, i a tots els restaurants en fan sempre.
I la Fina quan el fa, aquest plat? El fa de cada any o no?
Jo, si puc, el faig cada any per Tots Sants, i si no, qualsevol diumenge del mes de novembre, quan tinc naps, un cop tinc els naps, qualsevol diumenge el faig.
Perquè llavors, els naps tenen època, també, els bons per fer aquest plat?
Bueno, a partir de l'octubre.
A l'octubre.
A partir de l'octubre. Quan són més bons és entre finals d'octubre i mitjans de desembre, cosa que actualment ja n'hi ha tot l'any, eh?
Ja, però potser ja, no són tan ja bons, o a vegades són més farinosos, no?
No, més que res és perquè els costa una mica més de coure.
Ja.
Saps?
Sí.
Però són bons igual.
Molt bé.
A més, avui dia també si els pots congelar o els pots confitar en pots, vull dir, sempre en tens. Jo
molt
sempre
bé.
Procuro tenir-ne, d'una manera o altra.
M'ha quedat molt clar que a la Fina li agrada molt cuinar i que ha estat la passió i la feina de la seva vida, però la pregunta és... també t'agrada menjar-te el que cuines? A vegades hi ha gent que diu,
sí,
mira, després tastant-ho i en tinc prou. No. Tu et menges el plat.
No, a mi també m'agrada. Disfruto menjar-me el que he cuinat. M'agrada.
Bonic és compartir-ho, no?
Procuro menjar poc, però m'agrada menjar-ne. Tot el que cuino, ho menjo.
Molt bé. I una cosa que m'han dit, que no t'agrada gens quan ets als fogons, què és això que no t'agrada gens? A veure
que
si
vinguin a remenar.
Això.
Que vinguin a remenar.
Que vingui algú allà a posar la grapa on no hauria...
Que vingui algú, exacte, que comencin a destapar la cassola, a remenar. Ai, què és això? Què fa? Ai, que s'agafa, ai, que no sé què. Deixeu-me en pau.
Ui, fora de la cuina, no?
Exacte. Que ho faig jo, però si em surt bé, si em surt malament.
Ja em
però deixeu-me tranquil·la.
Bé.
Exacte. M'agrada molt estar cuinant sola, m'hi passaria hores i hores. Jo em puc ficar a la cuina a les 6 de la tarda i ser a les 2 de la nit i estar cuinant
què
i no m'he donat compte
ara,
de l'hora que ha passat.
Mare meva.
Sí, m'agrada. Vull dir, si tinc elements, vaig cuinant, m'agrada.
Que bé.
I em passa el temps sense adonar-me en compte.
Que bonic. Josefina Claveria de Puigcerdà, a la Cerdanya, amb aquesta recepta de tiró amb naps a la gastrosàvia que avui hem après a la Nit dels Ignorants. Moltes gràcies i res.
A vosaltres.
Bon profit pel pròxim àpat que preparis.
Molt bé, moltes gràcies.
Gràcies, bona nit.
A vosaltres.
Adéu.
Bona nit. Adéu, bona nit.
Una foto del terrat que des d'aquí es pot veure Mart. roba estesa al meu agost, un camp d'espigues i cargols. Esperarem que passi el fred i sota l'arbre parlarem de tot. Un bioritme elemental, un mar d'antenes i animals. Els astronautes volen baix, els núvols passen com qui no diu res. Amb les butxaques a les mans caminarem els passos d'altres peus. Esmorzarem pa amb oli i sal, ho vestirem amb unes copes de vi. Deixant davant de la ciutat, la tarda és llarga i potser més, molt més la nit. Lloc, un altre temps on parlarem amb altres déus. El meu secret subtitulat Camins d'arròs, camins de blat. Esperarem que baixi el sol i sota l'arbre parlarem del temps. Un bioritme elemental, un tros de vida artificial.
D'aquí, res, 3 minuts i mig arribarem a 3 quarts de 2 de la matinada. Encara una última trucada a la nit dels ignorants de l'últim dia de la setmana. En Joan Josep des d'Ulldecona, bona nit.
Hola, bona nit. Mira, jo hi ha hagut una senyora que preguntava de una sardana que es dia Nit de Llampecs.
Sí, la Ramona ho ha preguntat, sí.
Bueno, pues Nit de Llampecs la tocaven un conjunt que es diu Los Relámpagos, y tocaban en guitarras eléctricas.
¿Los relámpagos o los diablos?
Los diablos no, los relámpagos.
Los relámpagos, sí. Los relámpagos, sí, d'acord, d'acord.
Que yo sàpiga, recordo, eren los relámpagos.
Molt bé, molt bé.
Llavors també hi havia uns altres conjunts que també tocaven així, que es dien los pequeniques, i tocaven també guitarras eléctriques, cançons sense cantar, o sigui...
Perfecte. No ho sabia, això. Doncs bueno, ja la buscarem amb aquest... Sabent això, encara la buscarem més fàcilment.
Sí, és una sardana que fa... Soc desafinat, però te puc cantar un trosset que fa... La 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 la.
Molt bé, Joan Josep. La buscarem i la posarem la setmana que ve, perquè ara ja no tenim temps.
Vinga, gràcies.
Perfecte, moltes gràcies. Bona nit.
A vos, adeu.
Un avió s'estavella en una illa abandonada. Els únics supervivents són nens que hauran de sobreviure sense els adults. Ben aviat es formen entre ells dinàmiques de poder on uns manen i els altres obeeixen.
You won't tell anyone, because it was your fault.
El senyor de les mosques arriba a casa nostra. En parlarem a fons i descobrirem per què la novel·la de William Golding continua sent tan vigent. I també ens endinsarem en l'univers de Metrópolis, de Fritz Lang. Amb l'ajuda de l'Albert Galera, descobrirem com aquest gran clàssic del cinema, que estava ambientat l'any 2026, va ser tan visionari que va aconseguir anticipar el nostre present. Ho farem amb motiu de la projecció de Metrópolis a la Filmoteca de Catalunya.
La finestra indiscreta, amb Toni de la Torre, divendres a mitjanit a Catalunya Ràdio.
En un món de pessimisme, angoixa i males notícies, a la tarda hem trobat la fórmula.
Hem de ser molt creatius i molt sensibles. I això mos pot salvar. Mos pot salvar dins aquest món tan atrofiat.
Perquè estimem el que fem. I estimar és el més important.
Estimar és molt revolucionari. I ets la força que mos pot salvar.
I sabem celebrar els bons moments.
Padapam, el Premi de Nobel de Lletres Catalanes. Uau!
I com diu l'escriptor Biel Mesquida... Visca la veu.
M'agrada molt la teva veu. M'agrada sentir les veus. Jo som molt de ràdio, també, eh?
Que bé.
De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
La tarda dona molt de joc.
Per anar a dormir.
Tanquem la setmana que hem dedicat en aquest llibre Dèries de Broadway, de Damon Runyon, que està publicat per Cova Negra, amb edició i traducció de Carme Geronès, aquesta escriptora nord-americà que ens ha fet entrar en el submón de la màfia, el joc i la vida nocturna. Ahir vam començar una història, un conte que es diu així, et mossegaràs la llengua. Avui ja sabrem com acaba. Érem aquí, el nostre narrador és al restaurant d'en Mindy a Broadway, quan hi entra l'Ambrose Hammer, un crític teatral, que ve acompanyat d'un lloro que diu que és testimoni d'un assassinat, el del milionari Grafton Wilton. L'Ambrose està enamorat de la ballarina Dawn Astra, que és la xicota d'en Julius Smoo, un jove que treballa de taxista. L'Ambrose creu que el lloro tard o d'hora dirà el nom de l'assassí. La Dawn Astra vol sortir aquesta nit, però l'Ambrose prefereix marxar a casa amb el lloro. Personalment, trobo que l'Ambrose és una mica brusca amb la senyoreta Dawn Astra i veig que ella se'n va un xic picada. Per això no em sorprèn gaire que l'endemà, quan en recansa, el de les apostes de l'hípica, em diu que veu algú que s'assembla molt a la senyoreta Dawn Astra al seient del davant del taxi d'en Julius Smoo quan surt el sol a la cinquena avinguda. Per descomptat, tots els diaris la munten grossa amb això de l'assassinat d'en Grafton Wilton, ja que després de tot és dels millors assassinats que s'han vist en molt de temps en aquesta ciutat, amb tant d'animals al pis i tant que tomba i que gira, i la policia també frisa amb el tema fins que s'adona que no hi ha cap pista i, pel que veuen, cap mòbil. Després, la policia deixa caure que pot ser que en Grafton Wilton, en un moment de desesperació, decideix anar-se'n al calaix, tot i que ningú no veu gaire clar que pugui ser. I, a més, qui pot pensar que un paio amb 20 milions es desesperi així com així? En fi, l'endemà al vespre, l'Ambrose Hammer ha d'anar a una altra estrena i no veu que pugui fer res més que emportar-se el lloro engabiat al teatre. I com que ningú no compta mai de veure un crític teatral amb un lloro a una funció, l'Ambrose se les compon per passar-lo cap dins d'Esquit Llentes. Pel que sembla, es tracta d'una estrena d'aquelles que pleguen la crema i l'obra és d'allò més seriosa. L'Ambrose, doncs, es col·loca la gàbia a terra entre les cames i tot va de primera fins que no comença la representació a l'escenari. Llavors, de cop, el lloro comença a fer els seus sorolls prou estridents alhora que va batent les ales i atrau l'atenció del públic cap a l'Ambrose Hammer. L'Ambrose mira de paivagar el lloro, fent-li xxxt, però l'altre no s'hi entén. Al contrari, continua amb els crits encara més forts. La gent de prop d'ell es queixen una mica i poc després el protagonista de l'obra baixa de l'escenari i diu que ja veu que l'Ambrose fa el borinot, però que pot acabar amb un bon clatellot i a la gàbia. Els acomodadors ordenen a l'Ambrose que porti el lloro al vestidor o se'n vagi del teatre i ell diu que se'n va i que ja n'ha vist prou per saber que l'obra no mereix la seva atenció i en acabat explica que quan surt amb la gàbia a la mà pel passadís central l'aturen una dotzena d'espectadors, homes i dones, que li diuen fluixet que els sap greu de no haver-ne portat ells algun de lloro. Déu-n'hi-do l'atenció que trau l'incident i es veu que el director del diari on treballa l'Ambrose declara que és reprobable que un crític de teatre vagi a un espectacle amb un lloro. De manera que l'Ambrose torna a Can Mindy amb el lloro i m'informa que m'he de fer càrrec les nits que ell ha d'anar al teatre. L'Ambrose em diu que em pagarà bé el servei i que, com jo sempre faig per un a l'hora de fer algun calé, doncs no li dic pas que no, encara que no sóc ni de bon tros un entusiasta dels lloros. L'Ambrose em diu que he d'agafar un bloc i apuntar-hi tot el que digui el lloro mentre és amb mi. I quan li pregunto què ha dit fins ara, admet que no li ha sentit res de res. Passa que, afegeix, em començo a preguntar si el gat no se li ha menjat la llengua. És el lloro més esquiu que he vist a la meva vida. Ara, doncs, sóc el custodi del lloro quan l'Ambrose torna al teatre i cada cop que obre el bec, agafo el bloc i apunto el que diu. Però tot el que en trec són quatre pàgines de... I quan insinuo a l'Ambrose que l'assassí es pot dir un nom que comenci per... com ara... Hawkins? Em respon que sóc un bon pallús. Comprenc que l'Ambròs està força atabalat si fa comentaris així, però no li tinc en compte pensant que no deu haver vist la senyoreta Dawn Astra dansada l'altre dia, ja que em sembla que la senyoreta Dawn Astra no deu ser d'aquelles d'anar amunt i avall amb un lloro. I l'Ambròs no vol anar amunt i avall sense el lloro, o sigui que aquí hi ha un problema. Trobo un parell de vegades pel carrer la senyoreta Dawn Astra i sempre em pregunta si el lloro ha dit res, i quan li responc que res més que veig que li agrada, cosa que em fa pensar que s'imagina que l'Ambròs es cansarà de tant i tornarà amb ella. Veig la senyoreta Dawn Astra desmillorada i amoïnada i penso que l'amor és una cosa massa venerable per deixar que la desbarati un lloro. Bé, doncs, la tercera nit que em toca guàrdia amb el lloro, el deixo a l'habitació de l'hotel on m'estic, al carrer 49 Oest, perquè m'assabento per en Cau Agrós, el dels daus, que hi ha una partida al garatge del carrer 49 i no veig pas el lloro disposat a dir res important l'hora següent. Però, quan torno a l'habitació, després d'haver-me guanyat un de 10 amb dues tirades, quedo esparverat de veure que el lloro no hi és. La gàbia sí que hi és, però amb la portella oberta, igual que la finestra de l'habitació. I es veu clar que el lloro se la sap empescar per obrir la balda i fugir. I estaria prou content de no recordar-me de l'Ambròs Hammer ni de pensar el greu que li sabrà haver perdut el lloro. Per tant, me'n vaig a més a córrer a una petita ocelleria que hi ha a la 8a Avinguda, on tenen lloros a dojo, i tinc la sort de trobar l'amo a punt de tancar, disposat a vendre'm un lloro verd per $12. El total del que he guanyat els daus i el que em paga l'Ambròs per cuidar-li el lloro. Jo no veig gaire diferència entre el lloro que compro i que guilla. I l'amo de la botiga em diu que el nou parla força quan en té ganes i que tot s'ha de dir, en té sovint. M'emporto, doncs, el lloro nou a l'habitació en una caixeta de fusta que em dona el botiguer, el fico a la gàbia, me'n vaig a trobar l'Ambròs Hammer a Can Mindy i li dic que el lloro no ha dit res que pagui la pena en tot el vespre. Em fa por que l'Ambròs es pugui adonar que no és el mateix lloro, però ni es mira l'ocell. Veig que està tot capficat i m'imagino que pensa en la senyoreta Dawn Astra. En tota aquesta estona, el nou lloro no diu res més que oh! S'està el gronxador, que té la gàbia, endavant i endarrere, i és probable que rumi alguna cosa. Aquest també, perquè de cop engalta amb un espinguet. Porrialla, porrialla, porrialla! Amb això, que tres paios que seuen en taules de perllà s'acosten a l'Ambròs i volen saber a què treu cap això de deixar que el lloro els insulti. I triga uns minuts a calmar aquells desfermats. Mentrestant, rumia a quin conegut d'en Grafton Wilton es pot referir al lloro. Però a la fi arriba a la conclusió que no cal buscar ningú concret perquè en Grafton Wilton ha conegut gent de tota mena a la vida. L'Ambròs, però, està molt content que, a l'últim, el lloro estigui disposat a parlar. I diu que no trigarà gaire a sortir la veritat, que se n'alegra perquè el que vol és mantenir la relació amb la senyoreta Dawn Astra. I acaba de dir-ho, i el lloro deixa anar una tirallonga de paraules d'allò més ordinàries que fan pujar els colors a la cara de l'Ambròs i tot. A partir d'allò, l'Ambròs cada vespre va d'aquí i d'allà amb el lloro, que en va deixant anar de seques i de verdes, això sí, sense dir mai cap nom. De fet, en deixa anar tantes que l'espai és que corren pels restaurants i les sales de festes on l'Ambròs porta el lloro es comencen a queixar els encarregats i dir que potser s'haurien de quedar a casa i escoltar els seus marits. Per descomptat que no dic mai a l'Ambròs que el lloro que passeja amunt i avall no és el lloro que ella es pensa que és, perquè, tal com ho veig jo, està traient més del meu que del d'abans, tot i que me jugaria qualsevol cosa que el meu no li resoldrà cap misteri d'assassinat. No cal dir que, des de bon començament, no considero que la teoria de l'Ambròs s'aguanti per enlloc i que de ben segur que l'altra gent pensa igual. El cas és que ja hi ha una pila de ciutadans que comencen a parlar de l'Ambròs Hammer com d'un sonat i no els agrada gaire de veure'l cap aquí i cap allà amb el lloro. I una nit que l'Ambròs ha d'anar al teatre a una estrena i jo m'haig de fer càrrec una estona del lloro, em porta a sopar al Club Nou Nou, on hi trobes la gent, homes i dones més pastosa de la ciutat. Com de costum, l'Ambròs s'hi ve amb el lloro a la gàbia i encara que tothom veu que el cap de sala no es mira de bon ull el lloro i tampoc no està disposat a posar-se en mal terreny amb l'Ambròs, per tant, ens dona una taula contra la paret i mentre ens hi asseiem sembla que l'Ambròs es fixa en una paia joveneta que té un aire estrany i seu tota sola a la taula del costat. Va tota de negre, té els cabells molt foscos, els porta ben tibats, enrere amb una cletxa enmig, té una mirada d'allò més freda, l'aire glaçat i la cara blanca com un glob de llet. L'Ambròs sembla que pensa que la coneix, la saluda amb un mig gest del cap, però ella no s'immuta. L'Ambròs posa la gàbia en un sofà, que hi ha entre ell i aquella morena de mirada freda, demana el nostre sopar i ens posem a parlar d'això i d'allò, però m'adono que ell de tant en tant clava una llambregada a la veïna com si mirés de recordar de què la coneix. Ella no li fa gens de cas, ni tampoc el lloro que té al costat, i això que tota l'altra gent que hi ha al Club 9-9 ens mira i segur que fa comentaris sobre el lloro. Tot d'una, al cap de sala ens envia un missatger, un noi que porta una nota per l'Ambròs Hammer. Aquest desplega el paper, llegeix el que hi du, deixa anar un lleu sospir i em passa la nota on hi llegeixo això. Estimat Ambròs, quan rebis aquest missatge, en Julius i jo serem camí de l'Amèrica del Sud, on ens casarem i crearem una família. Ambròs, estimo en Julius i no seré mai feliç amb ningú més. Ens n'anem tan de pressa perquè tenim por que se sàpiga que en Julius van a veure el senyor Grafton la nit del crim per demanar-li que es disculpés d'haver-me ofès, cosa que no t'havia explicat mai, ja que no volia que sabessis que anava sovint a cal senyor Grafton per com t'agafes les coses. Es va ben esbatussar i l'Ambròs i en Julius li sap molt de greu la mort del senyor Grafton, però és un accident, perquè en Julius no és conscient de la seva força quan es baralla amb algú. Perdona'm, Ambròs, de prendre't el lloro, però en Julius sap el que es diu, que el lloro algun dia dirà el nom de l'assassí i això l'amoïna. Diu que diuen que els lloros tenen molta memòria i li fa por que recordi el seu nom, encara que només li diu un cop quan es presenta el senyor Wilton per demanar-li que es disculpi. Li dic que no es faci castells, però diu que val més curar-se en salut. Ambròs, gràcies per tot. Si us plau, no escampis que en Julius ha matat el senyor Wilton perquè no en volem publicitat. Doncs bé, l'Ambròs es queda allà ben atordit, va movent el cap d'un costat a l'altre i em fa molta llàstima. Altrament veig que l'Ambròs busca explicacions sobre això del lloro, però passen uns 5 minuts i no diu res i després fa així. El que fa mal de debò, diu ell, és veure que la meva teoria falla. Em trenco el cap pensant que el criminal és algú de l'entorn d'en Grafton Wilton i resulta que és un taxista. Què diu la nota del lloro? Què diu? Bé, doncs ja veig que ha arribat el moment en què tot surt a la llum, però quan em decideixo passar-li la nota i explicar-li la meva història, el lloro, des de la gàbia, de cop comença a dir en veu alta «Hola, Poli!», que diu «Hola, Poli, guapa!». Val a dir que això del lloro ho diu sovint, no hi paro esment, però de cop i volta, ja està. Ja està, Poli guapa. Primer no n'estava segur, però ara ja me'n recordo. Vaja, vaja. 2 anys a l'ombra, si no m'erro per intent d'extorsió, en Wilton del suposat compliment de paraula de casament. Curiós, se m'han anat del cap. Curiós que no la relaciono amb l'objecte de la inicial que trobo al pis la nit de l'assassinat. Dec pensar que protegeixo l'honor d'alguna dona. I amb això, l'Ambròs es treu de la butxaca una pataca d'or a la qual no me'n parla fins que li ensenya. Em destrossa la vida, diu la Xati, refreda. La demanda per incompliment va de debò. El jurat ja pot dir missa. Ara bé, com es pot anar contra milions de dòlars? En aquest món no hi ha justícia, diu ella. Parla, una veu tan baixa. Sí, he matat en Grafton Wilton, diu, i n'estic ben contenta. Estic disposada a anar a la policia. No veig cap dona tostant tan fort com per pelar aquest paio, diu. De tostar res, entro al seu pis amb un duplicat de la clau que vaig fer a partir del pany i el trobo estès a mig terra inconscient. El revifo i m'explica que se li presenta al pis un taxista i que li fot un cop de puny i tot plegat li esquinça un xic de pell del nas. En Grafton està content de veure'm. Ens quedem per allà xerrant, però mira, li poso cianur a la copa de vi. La primera cosa que hem de fer és buscar l'adreça de la senyoreta d'en Astre i fer-li saber que s'equivoca amb això que és obra d'en Julius. Que quedi tan alleujada que torni amb tu, Ambròs. No. Ja veig que la senyoreta d'en Astre no és per mi. No. Ara ens n'anem tots a la comissaria i després me'n vaig a l'oficina a escriure el que ha passat i l'estrena que es faci repicar. Hola, Poli, diu el lloro. Hola, Poli. Poli, guapa. Doncs fins aquí aquesta història del lloro, de les dèries de Broadway de Damon Runyon. Acabem aquí la nit dels ignorants a Catalunya Ràdio. Tornarem, atenció, tornarem o no diumenge a les 12 de la nit. Per què dic o no? Perquè diumenge hi ha un partit entre el Barça i el Madrid. Si aquest partit el Barça el guanya o l'empata, directament es proclama campió de Lliga. I això desencadena un programa especial a Catalunya Ràdio que probablement ens deixa sense nit dels ignorants. Però no ho sabrem fins diumenge. Així que vindrem aquí i farem per fer el programa, o si no, tornarem l'endemà. Així que bon cap de setmana, que descanseu. Bona nit.